Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Al llarg del segle XX, la concentració de població migrant al voltant de les grans capitals i l'increment de les desigualtats socials va afavorir la proliferació de barris marginals on s'amuntagaven els habitatges construïts pels mateixos inquilins sense unes condicions prou dignes ni els serveis públics mínims. A Barcelona, el barraquisme va ser un fenomen molt present al llarg de tota l'etapa franquista, però a banda d'aquest barraquisme urbà més conegut, a zones de l'interior de Catalunya com el Berguedà, n'hi va haver un altre de barraquisme, però rural, amb unes característiques ben pròpies. Entre els segles XVIII i XIX, el barraquisme havia estat una pràctica habitual entre pescadors i treballadors del port de Barcelona. Més endavant, projectes urbanístics com la construcció de l'Eixample o les exposicions internacionals van atreure una gran quantitat de mà d'obra, persones que no podien accedir al mercat de l'habitatge i no tenien més remei que aixecar una barraca. A inicis dels anys 30, el cens municipal recollia l'existència de 6.400 barraques, repartides en 89 nuclis diferents, com els del Carmel, Can Valero, el Somorrostro i la Perona. Durant la postguerra, amb l'empitjorament de les condicions de vida de les classes treballadores i la falta de polítiques socials per part de la dictadura, aquest fenomen va adquirir una gran dimensió. Als anys 50 es va arribar a les 20.000 barraques, on s'allotjaven entre 70.000 i 100.000 persones, un 7% de la població. En paral·lel, a partir dels anys 30, al voltant del Coll de Pradell, el municipi berguedà de Vallcebre, s'havien anat construint un campament de barraques associades a una explotació minera situada a més de 1.600 metres d'alçada. Aquest nucli incluïa espais comuns com una cantina, a banda de barraques de pedra seca, que en molts casos no superaven els 20 metres quadrats. Hi van viure centenars de miners fins al tancament de l'explotació el 1962, però algunes barraques van perviure fins a la dècada dels 70 en les mateixes condicions indignes. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Avui parlem d'un tema que sospito que no ha sigut molt popular dins dels historiadors, que és el barraquisme, perquè aquesta mena de construccions amb vocació inicialment provisional, que molt sovint es convertien en construccions més o menys estables, que acollien gent pobra, gent poc documentada, molt sovint gent que no s'arribava a censar en cap moment, és clar, documentar-se sobre això és complicat i sospito que per això molts historiadors prefereixen anar a la comoditat de l'arxiu que t'explica la gent que està registrada que no investigar la gent que no està registrada.
Clar, i el que es tenia és testimonis. Jo mateix recordo la impressió tan gran que em va fer quan jo als anys 67-68 vaig venir a viure a Barcelona amb els meus pares, quan tots van venir a viure cap aquí, que la impressió extraordinària que em va fer allí a Montjuïc veure barraques, que em va impressionar.
Hi havia moltes.
I amb aquelles olors que hi havia, totes aquelles coses que et deien dels gasos que sortien, tu sabies el que sabies, no? I després el de la Perona, que aquests encara van donar tota la part aquella, diguem, de Barcelona, la part de Sant Martí i Provençals. Clar, tot això ho coneixes, ha estat poc investigat, hi ha hagut estudis socials sobre...
D'això molts.
Molts estudis socials,
però
no massa d'historiadors i molt de gent...
Molt més de periodistes, sociòlegs...
De gent que anava allà a fer classes, de gent que hi feien allò que en deien...
Activistes
socials, gent molt diversa, de centres excursionistes, de la Creu Roja, etc.
Alguns d'aquests extraordinaris, grans.
Sí, sí, grans estudis, grandíssims estudis, no? I després... Ahir o abans d'ahir, no fa massa dies, vaig anar a veure el que després treballarem de les barraques contemporànies rurals, que això sí que no n'havia vist mai cap. de barraques, diguem, de vivendes, eh?
Sí, sí.
Amb el, diguem, gràcies a l'arqueologia industrial que estan fent tota una sèrie de gent, amb el qual, doncs, la persona que avui parlarem és un cap de colla jove, amb energia, eh? I bueno, tot l'entusiasme, ho vaig veure com ells treballaven i em vaig quedar impressionat de la modernitat, l'universalisme, clar, gent de mitja Europa treballant allí, passant vacances allà i demanant allò per voler fer aquesta arqueologia. Bueno, la veritat, em vaig quedar admirat de la força d'aquests joves, i no tan joves, però jo vaig veure només joves, no, que ho feien.
Els vells estaven tots enterrats, no hi havia problema.
Sí, sí, em vaig quedar, la veritat, el barraquisme. És un estudi molt important, molt important.
Qui ens ajudarà avui a endinsar-nos en aquest món, que realment és molt conegut superficialment, però molt poc conegut profundament, és la doctora Laia Gallego, doctora en Història i Arqueologia per la Universitat de Barcelona, i que en aquests moments, si no vaig errat, és la protagonista el que explicava el doctor Josep Maria Soler i Sabater en aquestes excavacions en barraquisme del Berguedà. Benvinguda al programa, doctora Gallego, i gràcies per venir.
Hola, bon dia. Moltes gràcies per convidar-me i per poder parlar d'aquest tema que a mi personalment m'apassiona i que trobo que és molt interessant que s'ha de seguir estudiant, no? Com comentàveu, s'ha tractat relativament poc per part de la historiografia, tot i que sí, a Barcelona específicament hi ha una part de documentació que sí que ha estat estudiada, sobretot per Mercè Tatger i per José Luis Ollón, no?, que són una mica els pioners del barraquisme. Però és veritat que és un tema que socialment se n'ha parlat prou, hi ha exposicions, no?, hi ha més elements de divulgació, però encara coneixem poc la profunditat de les seves condicions de vida i el que significa a nivell històric, no?, per al desenvolupament de l'època contemporània.
Clar, barraquisme, sospito, i ho dic des del punt de vista més profà possible, que deu ser un fenomen molt habitual. Devia haver-hi barraquisme fins i tot a l'etapa de la Roma clàssica, no? Construccions provisionals, a les quals la gent que no té diners ho construeix amb quatre parracs. En la Roma clàssica segur que no eren cartrons, però a part d'això, esclar, a l'edat mitjana, i que es construeix com es pot, i després algunes es consoliden i altres desapareixen. Però això no devia ser un fenomen estrany, no és només un fenomen industrial del segle XIX-XX.
No, totalment. De fet, al llarg de la història, és que el que hem de pensar és que el que està vinculat al barraquisme també és a l'autoconstrucció, no? Aleshores, l'autoconstrucció, per la major part de la història de la humanitat, ha estat un bàsic, no? No estava tan dividit en moltíssimes societats al llarg del planeta s'han autoconstruït les seves cases, no? I la precarietat i la pobresa també és una qüestió que ha existit, i amb l'aparició de les societats urbanes, doncs la definició de la pròpia urbanitat ha generat els seus propis marges, no? Que és el que veiem en el barraquisme. Però sí que és veritat que en època contemporània i amb la industrialització, molts experts a nivell internacional parlen de que és un fenomen estructural que forma part del que concebem com la urbanització i la industrialització, no? O sigui, que sense aquest creixement informal no tindríem el creixement formal, no? És com aquesta paradoxa entre buscar mà d'obra però no generar una capacitat d'allotjar tota aquesta mà d'obra, no?
Mà d'obra que vindrà a construir, però ells no tindran lloc construït.
Ah, però això, diguéssim, la crisi d'habitatge que patim ara, en aquest primer quart del segle XXI, almenys a la societat catalana, sembla que era consustancial amb el sistema, diguéssim. Hi havia d'haver-hi un cert crisi provocada d'habitatge per tal de poder regular aquests fluxos migratoris que constantment succeïen. Això ja succeïa en el passat, al segle XVIII, o només amb la revolució industrial el gran creixement de les ciutats és quan això es produeix?
Bueno, sobretot quan hi ha el boom, no? Hi ha unes grans concentracions de població que desborden la capacitat d'allotjar i que també alhora generen unes dinàmiques d'especulació de l'habitatge. Hem d'entendre també com que el barraquisme està ubicat dins de tota una diversitat d'habitatge informal, no? De concentració en pisos, dels passillos, d'una varietat d'infrahabitatge, no? Que se'n diu. I el barraquisme, doncs, és simplement més visible.
Recordem que el 1835, amb l'estudi que fa de Font Cerdà sobre la ciutat de Barcelona, parla, per exemple, que en un dels carrers de la ciutat, el carrer Valldonzella, per ser exactes, que surt, per aquells que no ho tenen ubicat, la plaça Castella, acabat el carrer Tallers, el carrer que va parar, tot recte...
Sota la plaça Universitat, més o menys.
Això, més o menys, perquè els que no ho coneixen prou bé, que ho vegin, a cada habitació que hi havia en aquell carrer estaven allotjades 11 persones. Cada habitació, evidentment no al mateix temps, però és clar, això ja revela que hi havia una utilització, diguéssim, molt, molt precària dels habitatges, i per tant s'entén el barraquisme com a sortida en aquestes situacions tan, tan complicades.
Clar, i això ho coneixem poquíssim, 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 tota aquesta diversitat d'infrahabitatge. Just el barraquisme potser ens és més possible estudiar-lo. Per la poca documentació d'arxiu, doncs, ja ho han fet, doncs, aquests historiadors que comentava, però després, gràcies a les entrevistes i fotografies, justament va generar molt d'interès per part de molts fotògrafs, òbviament amb certa consciència social, que es van dedicar a documentar-ho. I gràcies a això en tenim testimoni avui en dia.
Quan comença el barraquisme? Centrem-nos ara una mica en la ciutat de Barcelona, que potser és, com a concentració urbana més important del país, és la que devia, sospito, tenir l'índex de barraquisme més alt. Quan comença a ser molt visible el barraquisme a Barcelona?
A veure, com comentàvem abans, tot i que podem veure precedents, doncs, per exemple, al segle XVIII amb les barraques de pescadors, jo sí que diria que quan realment comença a ser el fenomen del barraquisme de Barcelona com a tal és finals del segle XIX. És sobretot vinculat a les grans obres de Barcelona, a les exposicions...
El 1888, 1928.
La Universal.
Sí, Universal del 88 i la Internacional del 29. Sí.
Els trens, suposo, les fàbriques...
Les de metro...
Sí, les pedreres, també. Grans obres.
Sí, grans obres.
L'enderrocament de la muralla de mitjans de segle, al voltant de 1850 i escaig, la construcció de l'Eixample, tot això...
La Ciutadella, també l'enderrocament de la Ciutadella, la construcció de l'Eixample...
Això necessitava molta mà d'obra i mà d'obra que sospito que no podia sortir de la ciutat, havia de traure gent de fora.
Clar, de cop es va necessitar molta més mà d'obra del que s'havia necessitat fins aleshores, i hi ha una atracció molt forta de població. Una de les coses que a mi em va sorprendre més quan vaig començar a aprendre sobre barraquisme era que tots els homes de família estaven empleats a Barcelona. Vull dir que era una pobresa fins i tot encara que treballessin, no? Aleshores estem parlant de que realment el problema era l'escassedat de l'habitatge o la manca de voluntat per construir aquest habitatge, no?
S'ha de pensar que fins a l'enderrocament de les muralles, de fet, la construcció d'habitatge era molt complicada. No hi havia solars, no hi havia possibilitats reals de construir, ja s'havia construït molt en vertical, però també les tècniques constructives de l'època tampoc admetien pisos precari molt grans, i necessàriament al voltant d'unes muralles que ja eren inútils molta gent s'hi arrapava, no? I això... On creixen les primeres concentracions de barraques a la ciutat de Barcelona?
Doncs les barraques creixen al voltant del que s'anomena com espais intersticials, que són aquells buits...
És horrorós,
sí. Sí. És dels espais que queden, que encara no estan planificats urbanísticament, no? Aleshores, tots aquests espais que podien ser o bé de propietat pública o a vegades, per exemple, en el cas de la Perona, doncs de propietat de la Renfe, aleshores allà és on s'hi posen les famílies barraquistes. Clar, van a buscar llocs on siguin menys potencialment trets d'allà, no? que...
Llocs sense interès, en principi, per la comunitat.
Sense propietari individual, diríem, no?
Sí, però més enllà del propietari individual, sinó que la sensació de que aquí ha de venir a molestar-se i a molestar-me.
Si terra campa que no vol ningú.
Bé, moltes vegades, de fet, estaven de lloguer, fins i tot, o compraven les parcel·les de terra. I també sorprèn que no sempre era als marges, en un sentit perifèric de Barcelona, sinó que a vegades estaven al vell mig, molt a prop del centre de Barcelona. El que passa és que eren zones que havien quedat, doncs, que encara no s'havien fet. Que
jo recordo els anys 60, el barri de les Corts, que era un barri en aquells moments, ara té un auge molt important, però en aquells moments era un barri
perifèria
total. Jo no havia vist al voltant del que és ara l'avinguda Carles III, diguéssim, on hi ha, disculpeu a la cita comercial, el Corte Inglés, doncs per allà jo havia vist barraques, o sigui, petit.
I el cementiri del Poble Nou, llargs,
per tant, no era una cosa tan estranya, perifèrica, que es concentrava en zones determinades.
Oi, a la Barceloneta, la platja...
El Somorrostro.
No, la platja de cara i a la Marbella i tota aquesta part de la Vila Olímpica.
Sí, la part industrial.
La part industrial, tot allò ple de barraques.
Sí, sí. En aquest sentit, per tant, aquestes agrupacions que es feien, suposo que també tenien una utilitat pràctica, agrupar-se, perquè, esclar, tu arribes de fora, no tens lloc on viure, decideixes construir de la manera més precària i barata possible una barraca, sembla curiós que t'ajuntis amb molts altres desarrapats com tu, però era el sistema, no hi havia barraques individuals aïllades, sinó que es concentrava una mena de barris de barraques. Mm-hmm. Això, hi havia alguna raó de fons?
Bueno, de les xarxes de solidaritat i de suport mutu que eren habituals a l'època, no? Que ara potser ens queden més lluny, però la gent que migrava d'un poble rural perquè allà no hi tenia una capacitat de seguir-hi vivint, migraven quan aconseguien més o menys una bona situació, que en aquests termes vol dir que s'havien construït la seva barraqueta, aleshores avisaven o bé la família o bé els veïns per ajudar-los a millorar la seva situació. Moltes vegades allotjaven a la seva pròpia barraca, s'amuntagaven durant unes setmanes d'una forma molt extrema per ajudar a l'altra família a construir, no? És tot un fenomen, el barraquisme, que no s'entén sense aquesta noció de comunitat i de solidaritat entre persones en una situació vulnerable.
O sigui, pobles sencers, com es diu habitualment, o grans parts de pobles sencers, es traslladaven i un començava i després s'anaven construint les barraques un al costat de l'altre i es podia dir aquest carrer és del poble tal, venen tots del poble tal.
Sí, gairebé, i de fet hi ha tot uns estudis que serien molt interessants de fer respecte a aquestes qüestions de la identitat, no? Per exemple, sí que es veu com alguns carrers els hi posaven nom del propi poble o d'elements topogràfics del seu origen, pintaven les cases de blanc, bueno, les barraques, les encalaven de blanc i portaven flors típiques de la seva zona, no? I d'aquesta forma també es recreava com un espai que els hi era còmode, no? Dins d'aquesta situació de marginalització i de pobresa extrema, intentaven construir un espai digne i habitable.
Totes les comunitats que van venir a viure a Barcelona en diferents èpoques tenien... Estaven disposades a viure en barraques o hi havia comunitats que volien muntar d'una altra manera? Ho dic perquè de vegades tenim la sensació de que en molts barris de barraques s'ajuntaven gent que venia especialment d'alguns indrets de l'estat espanyol especialment, i en canvi d'altres immigracions no ho feien tant. No sé si això és una apreciació incorrecta.
Jo crec que és de la imatge que ens queda de l'última etapa del barraquisme, però de fet el primer barraquisme de segona meitat del segle XIX és molt de població del territori català, que ve d'àrees rurals de Catalunya, no? Mm. Aleshores això, conforme van augmentant les vies migratòries i els orígens són més diversos, doncs veiem, per exemple, molta més població d'Extremadura, d'Andalusia, especialment Almeria, Murcia, del Camp Valencià també. però no és especialment que vinguessin només d'enlloc, és de tot arreu on migraven.
Sí, sí, es pot fer un paral·lelisme d'història comparada, però no és, això és molt més exagerat. Els barris de misèria, diguem, d'Amèrica Llatina, doncs són barraques. Les faveles són barraques, és que clar, veus aquelles faveles i passes per allí, a les que es pot anar, que et diuen que allà hi pots anar,
sí, sí.
Que no corre perill i tal i qual.
Sí.
Doncs allà, clar, veus 20 metres quadrats que hi ha una família, hi ha una cuineta, hi ha una cosa, tot, una mica així, o les Villes Misèria a l'Argentina, això té aquest equivalent.
El barraquisme era una realitat a Barcelona des d'uns segles enrere, però es va incrementar de manera exponencial amb l'entrada al segle XX. La societat benestant de l'època no va trigar a estigmatitzar i marginar els habitants d'aquestes barraques, preocupats més per la mala imatge de la ciutat que per la qualitat de vida d'aquelles persones. Aquests són els arguments continguts en una memòria de la Comissió Especial de l'Eixample de l'any 1927 i en un article aparegut al Diari de Barcelona més de 20 anys després, en plena dictadura, el 23 d'octubre de l'any 1949. L'autor és anònim i el títol contundent: Que se cierre la inmigración.
La conveniència. La necessitat irrecusable de fer de Barcelona una ciutat nova que sigui l'escenari adequat per la propera exposició internacional. Una ciutat que sigui agradable a la vista del visitant, perquè es presenti davant dels seus ulls amb el vestiment esplendorós que li atorga la plenitud d'una urbanització perfecta i ultimada. Així ha ordenat l'enderroc d'innumerables barraques, visió repugnant de misèria i brutícia que havien estat construïdes en diversos llocs de Barcelona.
Una de les causes fonamentals del problema que representa l'escassetat d'habitatges la porten a Barcelona aquells que arriben a ell procedents d'altres regions espanyoles. Això s'ha dit moltes vegades, però ara són veus autoritzades les que demanen de l'Ajuntament que es talli radicalment la immigració il·legal. Els arquitectes premiats en el concurs de projectes, organitzat pel Col·legi d'aquests professionals per resoldre la qüestió de l'habitatge, calculen que l'entrada a la capital ha de prohibir-se a aquells que venen a provar sort, igual que antany anaven a Amèrica els nostres avantpassats. Si és que de veritat vol afrontar-se el problema. El tancament de la immigració, per tant, és la premissa obligada per solucionar-ho. I només així. I si afegim un ritme accelerat de construccions, podrem arribar d'aquí a 10 anys a la saturació d'habitatges. I, per tant, a l'extermini de les barraques, en les quals, com és sabut, s'amunteguen unes 40.000 persones, és a dir, més de les que viuen a moltes capitals de província de tercera categoria.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí amb Laia Gallego i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant del barraquisme a Catalunya, ara en aquests moments encara centrats a la ciutat de Barcelona. Doctora Gallego, acabem de sentir aquests dos fragments, un de la comissió oficial de l'Ajuntament de Barcelona i un altre del diari dels anys 40, gairebé 50 de l'època, amb què el que de fet estan reclamant és que es prohibeixi la immigració i serà la manera de solucionar el barraquisme. Era la solució, ja sé que és molt salvatge dir-ho així, però era la solució perquè la capacitat d'atracció de la ciutat de Barcelona i la capacitat de generar feina havia estat ultrapassada i per això les barraques s'acumulaven, o era la mala política de les autoritats la que feia que hi hagués tanta barraca?
Doncs aquesta segona.
No, la primera no. No, que podria ser. Podria sí. Dir, home, la gent veu que allí, o pensa que allà hi ha feina, i ve massivament, no. I no n'hi ha. I, per tant, no hi ha solució òbvia ni econòmicament viable de solucionar-ho. Podria ser una cosa. Però en el cas del franquisme fa sospitar que més aviat era la segona, no?
Sí, i bueno, i com veiem, no només en el franquisme, no? Ja prèviament. De fet, és una paradoxa que es dona constantment, no? Com que hi ha una demanda de mà d'obra que després té unes condicions ínfimes de reproducció de la seva vida, i a qui es culpabilitza és a la gent que està en aquesta situació de pobresa, no? Aquests textos que hem escoltat estan totalment impregnats d'aporofòbia i de xenofòbia, no? Que de fet són discursos que no sonen tan d'estranys.
Sí.
No sonen molt antics, no, per desgràcia. És una cosa bastant...
Però els han perfeccionat, fins i tot.
Sí. En aquest sentit. Com era la vida als barris de barraques en aquesta època? Evidentment, ja entenc que no era una vida fàcil, però tot i així, era una vida tan dura com podria semblar, o era una vida bastant suportable?
A veure, això ho hauríem de preguntar a les persones que hi van viure, no? Però a través de les entrevistes veiem que també hi ha un contrast entre la misèria i les duríssimes condicions, però també, com dèiem abans, de la capacitat de la gent que va viure allà de construir-se una vida habitable, digna i fins i tot feliç, no? Especialment la gent que va néixer ja a les barraques en té, en part, un record bastant bonic, no? Hi havia una...
Això ens passa a tots, eh? O sigui, quan recordes la teva infantesa, després penses determinades condicions, potser objectivament pels teus pares, potser no eren tan meravelloses, però tu com a nen ho veus una meravella, no? Allò... Vam anar a la platja i després penses si vam estar no sé quantes hores amb l'autobús de petit, però és igual, era meravellós amb els pares a la platja. Doncs això és una mica la mateixa sensació, no? Jo estava content amb els meus amics, jugant al carrer, la barraca era meravellosa, mentre els teus pares ho patien, òbviament, no?
Clar, però en realitat jo crec que es deu també a que eren unes comunitats molt actives. Mm. Aleshores era una gent que ràpidament, veiem més tard, van ser les comunitats que van fer les associacions de veïns, tenien una moltes festes, per exemple, van muntar cinemes, van muntar bars, van muntar espais de socialització, vull dir que realment es van construir tota la vida que desitjaven, no?
I per tant no era una situació en aquest sentit. Però, per exemple, l'accés a l'aigua, l'accés al clavegram, si és que és el cas, etcètera, etcètera, com ho tenien, això? Com ho feien?
Doncs res de res.
Res de res, o sigui, no hi havia...
Res. Al principi res de res, i tot el que van aconseguir tenir va ser o bé perquè s'ho van autoconstruir o bé perquè ho van lluitar, no? I això és una qüestió que, sobretot, la segona meitat del franquisme, hi ha molt record social, dels autobusos, per exemple, de l'aigua, de la reivindicació, sí. Barraques no, pisos hi ha...
Recentment, la pel·lícula d'en Marcel Barrena, el 47, explica un d'aquests casos, diguéssim. Encara que allò ja no és una barraca, sinó que són construccions precàries que venien de barraques, que és una cosa una mica... El pas següent, no? Però... Però realment era complicat. Com es construïen les barraques en aquesta època? Quins eren els materials? D'on els treien? Com es feia? I com eren?
Mm. Doncs, a veure, les barraques, el caràcter bàsic és que són autoconstruïdes, és a dir, que feia la pròpia gent que hi viuria. Clar, cadascú amb les capacitats que tenia o amb els aprenentatges de construcció dels que podia vindre de la seva zona, per exemple, però també veient quins materials hi havia a disposició. S'utilitzava, òbviament, molts materials reciclats, no? El qual baixa el cost, però també compraven materials com maons. Al principi, com que els havien de fer molt ràpid, per la nit, perquè no els hi tiressin a terra el dia següent, doncs ho feien amb quatre materials. I una cosa de les barraques també molt habitual és que es anaven millorant al llarg del temps i les anaven reconstruint les pròpies famílies fins a fer això que tu comentaves ara, que ja eren directament cases, però en realitat són barraques desenvolupades, no?
Sí, que han arribat a construir-se, sí. però que són... La base, en canvi, era històricament una barraca.
Jo recordo les barraques, algunes que recordo ara, que tinc al cap, eh? O sigui, l'estructura, diguem, era de fusta, els quatre punts bàsics, i llavors allí hi havia totxo, inicialment hi havia hagut, doncs, plàstics, després cartrons, després totxos, després es construïa. La teulada normalment era d'uralita, això sí que me'n recordo, i la porta era una porta que pensaves, bé, no sé per què tanquen tant, si amb una empenta això s'obre, no? Sí, això sí que ho pensaves, no? Perquè ho veies tan precari, però sí que és veritat que hi havia tota una vida... Clar, totes aquestes persones entre ells es coneixien, i suposo que això ha donat una imatge un pèl no diré nostàlgica, però que no les ha vist tan pitjor com les persones que des de fora dèiem com viuen aquestes persones, però clar, sí que tenien molta sociabilitat entre ells, però jo no sé com anava a l'escola.
De fet, si veiem com es van construir a partir de als anys 20, aproximadament, fins i tot una mica abans, el que es va anomenar popularment i fins i tot oficialment les cases barates, que era un concepte d'intentar dignificar allò. Veus cases barates, se'n poden visitar algunes a hores d'ara, que estan museïtzades, i veus que, en definitiva, era una concepció de anem a fer, disculpeu-me, barraques bones. Aquesta era una mica la idea de la casa barata, o sigui, cases molt petites, amb una estructura que podia recordar la d'una barraca, però que ja estaven construïdes d'una manera més formal, diguéssim. Sí. I, per tant, no era un gran salt respecte a una barraca reconstruïda, una casa barata, però el ser oficial i no tenir i tenir permisos...
En la primera època, En la segona època, les cases barates ja són cases que no són... Són més... No tan cares, diguem, són més barates, però ja no són el concepte de cases barates.
Però perquè veiem una mica que a la barraca potser podia estar mal vista, però era un sistema de vida absolutament establert. A Barcelona arribaran a construir-se, en aquests moments, hi ha barris de Barcelona que han nascut de barraques?
Sí, totalment. Com per exemple el Carmel o com comentàvem, el litoral de Barcelona també. Totes aquestes barraques, quan es van desallotjar, van portar a la gent a diversos polígons d'habitatge que se'n diuen que es van fer al llarg de la ciutat. I que,
ciutat
i que
o fora de la ciutat?
O fora de la ciutat.
Sí, es van portar des de...
Només jo recordo Sant Boi, el polígon que se'n deia, no sé com es diu, Cinco Rosas, amb referència, diguem, d'una cosa molt... entre el sindicat franquista i algunes, diguem... degradacions de la CNT, de la postguerra, coses així. Hi ha altres barris que no recordo.
Sí, Sant Roc, Bellvitge...
Ciutat Badia.
Anomenada inicialment Ciutat Badia, que era una derivació de les barraques de Sabadell i de Rubí, etc., que havien acabat reconstruint-se a Ciutat Badia. Els habitants de les barraques arribats d'altres zones de Catalunya i també en gran nombre de Múrcia, d'Andalusia, d'Extremadura i Galícia van anar guanyant el sentiment de pertinença a una comunitat. Es van haver d'acostumar a viure en cases minúscules, sense habitacions ni serveis bàsics com aigua i electricitat, on l'espai públic i el privat es confonien. En el llibre col·lectiu Barraques, la Barcelona informal del segle XX, Maximiliano Díaz Molinaro incluïa les declaracions de persones a qui havia pogut entrevistar i que recordaven la seva infantesa en un nucli de barraques, entre elles Custodia Moreno, Maria del Carmen Chávez i Joaquim Noguera.
Els carrers eren la continuïtat de la barraca. Els matins, per exemple, es feia servir menys, perquè la gent es llevava per anar a treballar i els nens anàvem al col·legi. Però a les hores de tornada del col·legi o a les nits, el carrer era l'espai on ens trobàvem, perquè dins de les barraques no cabíem. És que arribàvem a dormir al carrer quan feia bon temps, i allà, al carrer, quantíssimes vegades ens havíem d'aixecar de la cadira o de retirar el matalàs perquè passés el veí amb la seva bicicleta o caminant.
La meva barraca era un quadrat molt petit. Allà vivíem 4 i 2, 6... 7 persones. Els llits es traien al matí. Els llits, més aviat les màrfegues. I els matalassos també. Aleshores, el de dins feia de menjador i de cuina. Per rentar els plats, al carrer. Després, a la nit, llits i cap a dintre. Tot era de pedra i fang. I el sostre era de cartró cuir. Quan els nens li donaven una pedrada, ja tenies un forat. I quan plovia, dormies amb el paraigua obert. Després, quan jo ja era una noieta, vam fer un altre tros. Aleshores sí que era de totxanes. Ens va costar molt pujar aquelles totxanes. Aleshores, en una habitació ja dormien els meus pares. En l'altra, la segona, teníem el menjador i la cuineta. Una cuineta de res, un foc petit, primer de petroli i després de botar. I en l'habitació que vam fer nova, doncs hi dormíem en un llit els meus germans i en l'altre llit la meva germana i jo.
A Can Valero hi havia una font i anàvem allà a collir-la. D'aigua corrent no n'hi havia. No n'hi havia cap barraca que en tingués. Almenys per allà no n'hi havia. Hi havia llocs, com a casa ma cunyada, que vivien allà dalt i tenien por. I la gent anava a buscar aigua al pou i els hi donaven calderilla. No sé si la feien pagar o si la gent els hi donava, o alguna cosa d'aquestes. Però ells cobraven. Els donaven alguns diners per anar a buscar l'aigua. I nosaltres no. No hi havia font allà. Així que a fer cua a la font i carregar aigua cap a casa. Nosaltres no teníem aigua corrent i ens rentàvem en gibrells. Un dia a la setmana acostumava a anar als banys de la plaça d'Espanya, que em sembla recordar que valia un duro o dos. Allà hi anava molta gent de Montjuïc. I anaven tornant de la feina, abans de pujar fins a casa.
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctora Gallego, hem sentit aquests testimonis que són de barraquistes de la ciutat de Barcelona i que ho van viure, com hem vist, de maneres molt intenses i molt diferents, com és natural. Però el fenomen del barraquisme no es va circunscriure a la ciutat de Barcelona. De fet, a qualsevol ciutat industrial de Catalunya molt sovint es generava aquest fenomen. Han pogut estudiar d'altres indrets de Catalunya el fenomen del barraquisme?
Sí, de fet és un fenomen que el que tenim molt associat és a les ciutats, no? A allò urbà. I quina és la sorpresa quan ho veiem en espais més rurals, no? Vinculats també a contextos industrials, a prop de colònies industrials, doncs, per exemple, al Berguedà hem pogut estudiar un context en el qual hi havia barraques al voltant de les colònies, però també hem pogut estudiar un campament on específicament hi van viure en una quarantena de barraques els miners que explotaven unes mines molt properes de Vallcebre.
Clar, això és una mica xocant, perquè a més el clima del Berguedà és especialment dur en comparació al clima de Barcelona, per exemple, i per tant les construccions a precari devien patir molt més que no pas les construccions a precari de la ciutat de Barcelona, per comparar-ne dues, no?
Sí, estem parlant d'una zona en concret que està a gairebé 1.700 metres d'altura, on abans de tot aquest canvi en el clima us podeu imaginar que nevava gairebé tot l'any. Aleshores, viure en barraques amb sostres d'uralita, com dèiem abans, o de xapa metàl·lica, en un lloc on està nevant constantment, clar, i no hi ha cap moment del dia que puguis estar en un espai estanc i calent, doncs és una precarietat molt més forta.
Clar. Això és el que alimentava aquella gran ximenea de Cercs, allò pujant sí. La carretera que va a Puigcerdà, diguem, pel túnel del Cadí.
Sí, és la zona on hi ha més
és aquelles mines d'allà, és aquella zona
de Fígols.
De damunt de Fígols, Sant Corneli, sí. Tota aquella zona.
Aquella és la zona de la colònia industrial, al voltant de la que també hi havia barraques, i el campament en concret que hem pogut estudiar és a Vallcebre, que és com aquella pujant la muntanya, doncs en un dels punts més alts que hi ha per allà, en les mines més altes que hi va haver.
Esclar, si recordem, i és una visita francament recomanable, visitar el Museu de la Mina de Cercs, i que val molt la pena veure, ja veus que les condicions eren dures per gent que vivia en condicions, diguéssim, normals, entre cometes. Esclar, imaginar-se les condicions amb barraques devia ser els marginats dels marginats, en aquest sentit, perquè, clar, si els miners ja ho passaven malament vivint en condicions, diguéssim, normals...
I en perill d'accidents, com n'hi va haver...
Constants, a més, vull dir, una cosa bastant habitual. Aquesta gent, com és que van arribar a aquest punt? Com podia ser que les mateixes empreses mineres no es preocupessin de tenir els miners en condicions, perquè fins i tot els hi anava la producció?
Doncs ho estem intentant conèixer tot just ara, perquè les colònies industrials i les colònies mineres coneixem sobretot els habitatges en blogs de l'empresa, no?, que és el que explica de forma fantàstica el museu.
Estaran millor o pitjor, però hi són, diguéssim.
Exacte, sí, que eren habitatges petits, amb pocs serveis, no?
Però hi eren, s'hi podia viure, per entendre'ns.
Exacte, però no hem sabut arribar a entendre la diversitat d'habitatges que va haver al voltant del treball industrial. I tot just ara doncs vam poder documentar aquestes barraques gràcies a l'eina de l'arqueologia, perquè, com dèiem abans, doncs a nivell d'arxius no hi són representades per res. Hi ha alguna fotografia i el que hi ha és els vestigis.
I la memòria popular va quedar d'aquestes construccions, d'aquestes barraques?
Doncs molt poqueta, perquè també ens hem de situar en un context en el que la gent que vivia tan precària es anava movent d'explotació en explotació. Com és obvi, a la que els hi oferien un treball a un lloc on podia tindre un habitatge de l'empresa, doncs preferia anar-hi. Aleshores passa que en aquestes barraques potser hi vivien uns pocs anys i aquesta gent és molt difícil d'arribar-hi. Una de les persones a qui vam poder fer una entrevista havia acabat vivint a Terrassa, no? Per tant, és gairebé molta sort trobar aquestes persones que van passar per viure per les barraques.
El campament de barraques de l'explotació minera de Coll de Pradell, al Berguedà, va arribar a acollir uns 200 treballadors. Alguns d'ells vivien en un barracó col·lectiu, però altres van anar construint un lloc on poder descansar de la feina o s'instal·laven en barraques que ja estaven construïdes d'abans. Aquest era el cas de Joan Lapuente Jiménez, conegut com el Barberillo, que va passar un temps en una barraca a Coll de Pradell amb dos germans, entre els 15 i els 17 anys. En una entrevista amb la nostra convidada, recordava aquella experiència.
Vaig ser a la barraqueta durant un any i mig, poder dos. La barraca aquella era per dormir. Per dormir i menjar. Menjar al dematí i a la nit, perquè al migdia menjàvem a la cantina. I cada cap de setmana tornàvem a casa nostra, a Massaners. El dissabte i el diumenge la mina estava parada.
I per què alguns eren al barracó i altres en barraques?
No, jo quan vaig venir aquí ja sabia que hi havia aquesta barraca buida. El meu pare va demanar-ho. L'havia fet un home de poble de l'Illet que va marxar. Al barracó hi havia gent de fora que no sabia on anaven, però de seguida trobaven algú.
I què menjaven a la barraca?
Bueno, allà menjava sempre sec. No cuinàvem. Alguna patata fregida, però, és clar, havies de portar la paella. I com que no tenies gaire cosa, ja t'ho portaves tot sec de casa. Com que érem tres, cadascú es portava el seu macuto.
I com s'escalfaven a dins la barraca?
Allà, amb foc, amb llenya. No fèiem servir carbó, perquè feia molta pudor i quedaves com marejat. I la llenya era sana.
I la barraca tenia finestres?
Només hi havia la porta. Tot estava tancat. Teníem un llum de carburo. I hi havia una mica de xemeneia, perquè si no, ens hauríem ofegat.
I els llits? Com eren?
El llit? Me cago en l'olla. Era un somier pelat i un matalàs, i res més. Teníem somier perquè, quan plovia, sempre estava humit a terra. Era un per a tots tres, i el petit dormia al mig. I si volíem fer alguna cosa allà, l'agafàvem i el posàvem dret, i ja tenies més puesto.
I com es rentaven?
El dilluns entraves blanc, i el dimarts ja eres negre. I hi havia gent que ni es rentaven tota la setmana. Tenies d'anar al riu, allà al costat. I la roba, tota la setmana la mateixa roba. Hi havia gent que tenia cubells a dintre i quan plovia els omplien.
En guàrdia.
Laia Gallego, sorprèn una mica, o potser no tant, sentir aquesta entrevista que li va fer en aquest antic habitant de les barraques, les condicions higièniques tan absolutament deplorables, perquè és clar, el treball a la mina és brut per natura, a més molt sovint no s'hi pensa, però per una persona que ha d'introduir-se en una mina molt fonda durant moltes hores, les necessitats també es fan allà i per tant l'ambient no és precisament salobre, amb tot el que això representa,
sí, sí.
Estàs convivint amb tot això. Per tant, no poder-se netejar al sortir és molt dur, en una zona on no acostuma a mancar l'aigua. És una mica xocant, la gent aguantava molt.
unes condicions molt, molt, molt extremes. De fet, sense voler-ho comparar, no? Però clar, nosaltres com hi estem excavant ens passem una setmana també en aquell espai, i això que nosaltres anem en la millor època de l'any que hi podem estar, però tot i així la humitat t'acaba entrant als ossos, no? I el fred que fa, encara que nosaltres hi anem a l'estiu, doncs no ens podem ni imaginar les condicions.
I us allotgeu en llocs decents.
I tenim accés a higiene.
Són gent jove i s'expliquen històries d'un país, d'una ciutat, d'un altre, d'un poble.
Sí, però els miners però, clar, també devien ser gent jove molt sovint, eh?
No vull dir cap referència ara a ells, que ja saben les condicions i porten unes botes grosses. Bueno, sí, molt bé.
Van preparats, cosa que els pobres miners de l'època devia ser. Quina època va durar això, aquestes barraques al Berguedà?
Doncs aquestes barraques en el campament de Coll de Pradell les tenim des de que s'obre la mina al 35, segurament més aviat al 36, que és quan es va començar a explotar la mina, i fins al 62, que es tanca la mina.
És una trentena curta d'anys que la mina... I no es va plantejar en cap moment construir uns habitatges una mica més decents?
Doncs ho desconeixem, perquè el que ha passat és que molta de la documentació d'empresa de la conca minera del Berguedà no es conserva. La que tenen custodiada al Museu de les Mines de Cercs doncs, permet realitzar estudis, però per exemple l'empresa que estava a Vallcebre, Carbones Mari, no se n'ha conservat la documentació. Per tant, només sabem realment el que tenim: fotografies, memòria oral i els vestigis que ens han quedat. I d'aquests només veiem que hi havia un sol barracó que podia haver arribat a allotjar una vintena de miners, però que era francament escàs pels miners que podrien haver arribat a treballar, que eren uns 200.
Clar, tots estaven a més vivint a dalt, amb aquesta mena de barri de població de barraques, tots. O sigui, no pujava i baixava ningú.
El problema és que en aquest lloc estava molt, molt aïllat. Aleshores, el que ens comenten és que fins i tot hi havia, per exemple, el propi Barberillo vivia en un poble molt, molt proper, a Massaners, i no podia arribar-hi cada dia perquè havia de passar un coll d'alta muntanya, no?
I clar, era un lloc francament difícil. I els subministres com els hi arribaven allà dalt? Perquè... clar, si no es podien rentar bé, no podien dormir en condicions, fer foc com sentíem llenya la que trobaven, que tampoc devien tenir gaire temps de buscar-lo, però menjar, d'on el treien?
Doncs l'empresa tenia la cantina, no? Els serveis de l'empresa eren el barracó, la cantina i el botiquín, que li deien, i aleshores allà oferien el dinar, i segur que també oferien queviures que es podien comprar, però sobretot els miners, que podem entendre que en aquestes condicions el que volien era estalviar per marxar d'allà, els que podien anar a casa el dia lliure de la setmana tornaven amb un munt de provisions, i això de fet ho hem pogut veure perquè hem trobat envasos d'algunes d'aquestes provisions que portaven.
Per tant, podien aguantar més o menys. Ens queda un parell de minuts, però per tancar el programa sí que m'agradaria saber quan van acabar i com van acabar les barraques, perquè és clar, si comptàvem que aquest era un problema gairebé estructural de la creixement urbà, el creixement urbà continua, però en canvi barraques és molt difícil de veure actualment a la societat catalana. És possible que n'hi hagin, però en tot cas sempre desapareixen molt ràpid. Per què va acabar aquest fenomen?
Bé, jo qüestionaria si realment va acabar, no? Sí que és veritat que amb els grans esdeveniments que es feien a la ciutat de Barcelona, si ens concentrem a la ciutat de Barcelona, com la Setmana Naval dels anys 60 i després amb diversos esdeveniments fins a les Olimpíades al 92, la ciutat va intentar fer una neteja, i és que així ho deien, l'erradicació de les barraques per netejar una mica la cara de la ciutat, no? Però de fet si fem una bona recerca veiem que les barraques mai van desaparèixer i mai han desaparegut, fins al punt de que avui en dia hi ha diversos espais a la ciutat de Barcelona que tenen contextos barraquistes i que lamentablement de tant en quant podem veure notícies de gent que per exemple ha mort en alguna d'aquestes barraques per la mala combustió, no?
Clar, i per tant és un fenomen que malgrat s'ha limitat continua existint.
Sí.
Doctora Laia Gallego, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut a l'Enguàrdia per comentar, per explicar-nos aquesta història, encara no escrita, perquè clar, és molt difícil, de les barraques, però com a mínim per entendre el fenomen en l'últim segle a Catalunya. Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Josep Maria Soler i Sabater, no sé si a Lleida va arribar bé, suposo que també, i a la postguerra segur, bé, perquè la destrucció de la ciutat també devia condicionar-ho.
Sí, bueno, tota la part, diguem, de la part alta de Lleida, el barri del Canyeret, que després als anys 60, finals dels 60, es va enderrocar, hi havia moltes cases de tàpia, que allò es podrien considerar barraques. Després també ja s'ha d'entendre que al voltant, al ser una zona molt rural, diguem, s'aprofitava qualsevol racó per fer i qualsevol construcció. I després és veritat que quan amb els temporers, ara hi ha un problema greu per donar-los vivendes tot arreu, però s'utilitzen pavellons, s'utilitzen espais, també s'utilitzen llocs que sí que hi poden estar, però el problema de l'habitatge, com sabem, és un dels problemes més fonamentals que té Catalunya ara.
Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol i Patrick Urbano. Producció, Pilar Radkin. Tècnics, Manel Bernat i Josep Lluís González. Muntatge, Manel Bernat.
I amb les veus de Marc Lobato, Albert Cortés, Cristina Serra, Dolors Sanz, Josep Aguilar i Aina Lluch.